Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, divendres 13 de desembre del 24, amb el cel mig encapotat i amb temperatures fredes. Daniel Puigvert, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors tenim avui?
Doncs tenim un únic valor negatiu, és a Vall de Núria, on tenim 3 graus a sota zero. Tenim ja 2 graus positius a Das i a Ribes de Freser, 3 a Molló, 5 graus a Olot, a Ripoll, a Sant Feliu de Pallerols, a Camprodon, a Vic i a la Vall d'en Bas, 6 graus a Anglès, 7 a Mieres, 8 graus a Castellfollit de la Roca, 9 a Banyoles i també a Girona, 10 graus a Figueres i 11 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Anem a la previsió meteorològica per al cap de setmana amb en Dani Ramírez.
La pluja avui anirà disminuint amb el pas de les hores, però encara aquest matí migdia pot ploure, sobretot cap a la Costa Brava. Aquesta tarda ja preveiem més clarianes, més sol, de fet, ja des del matí, a bona part del Pirineu, amb algunes boires a les comarques baixes interiors, especialment cap a Osona, i la temperatura que pujarà lleugerament de dia, màximes de 13, 14, 15 molts indrets. Recordem que les últimes hores ha plogut i molt cap a la Costa Brava, 82 litres per metre quadrat, a les últimes 24 hores a Roses, més de 60 litres, tant al Port de la Selva com també a la zona de Llançà. Pluja, doncs, ben intensa en aquest sector. I a Olot, els últims 3 dies han caigut 35 litres per metre quadrat, aquesta matinada 4 litres més, amb un ambient de fred moderat, amb una temperatura mínima de 4 graus. N'hem tingut 3 a Vic, n'hem tingut, per exemple, 0 a Molló, 6 sota 0 a la Tosa, també 6 sota 0 a Ull de Ter, 1 sota 0 a Das, 1 sota 0 a dalt de tot del Montseny, on també ahir la nevada va ser d'un pam pràcticament, però dalt de tot del Montseny, una cota ja més alta que els últims dies. Bé, doncs s'acaba la pluja, sobretot doncs aquesta tarda i vespre, ja tindrem grans clarianes, i el cap de setmana, que vindrà marcat per una pujada de la pressió atmosfèrica, per tant, arriba l'anticicló aquest cap de setmana, arriba la boira important, especialment matinada, matí, pot persistir fins al migdia cap a Osona, i bé, doncs després d'aquestes boires s'imposarà el sol, amb una tarda mitja ennuvolada dissabte, i tant al matí com a la tarda més aviat faria sol diumenge. Les temperatures baixen lleugerament dissabte, pugen sobretot de dia a muntanya pel que fa a diumenge, i bé, doncs el vent en general ja serà feble i s'acaba la tramuntana i el llevant dels últims dies. En definitiva, una situació molt més estable, marcada per una pujada forta, notable de les temperatures, de cara a dimarts, dimecres de la setmana que ve, poden ser 8 o 10 graus més altes que els últims dies.
Autèntic Dragon Cant, doncs, de temperatures a casa nostra, títols de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Atenció a les dades. 353 accidents de trànsit en menys d'un any a l'àrea urbana d'Olot.
D'aquests, 27 han estat atropellaments i 94 han sigut accidents amb ferits, 17 més que tot el 2023. Els patinets han fet incrementar de forma important les xifres de sinistralitat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament d'Olot ha fet una crida a la prudència.
El cap de la policia local d'Olot és Ignasi López.
Els controls els hem multiplicat i en tot aquest any hem posat 221 denúncies a vehicles de mobilitat personal perquè incomplien, circulaven incomplint la normativa. D'aquestes 221, 67 són en el nucli antic.
Olot demana una subvenció de més d'1 milió d'euros per tancar els contenidors d'orgànic i de rebuig.
És la primera mesura abans que la ciutat aposti per aquest sistema de recollida de residus. Ho ha avançat l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Com sabeu, la comarca de la Garrotxa, que la resta de municipis funcionen amb un contracte a part, ja fa uns anys va apostar per el model de contenidor tancat, i al pas dels anys tota l'experiència acumulada doncs aquest temps ens demostra doncs que és millor model que l'altre, o almenys això és el que nosaltres pensem, i per tant tot apunta que aquest model serà amb contenidor tancat també en la ciutat d'Olot.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha licitat la rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil amb l'objectiu de convertir-la en habitatges de protecció oficial per joves del municipi.
El projecte, que compta amb un pressupost de 790.000 euros, inclou la rehabilitació de l'edifici i la cessió temporal de la seva gestió a un adjudicatari privat per 75 anys. Les obres podrien començar a principis del 2025.
L'alcalde Ramon Roquer.
Bé, de fet, nosaltres vam fer la, proposta comprant ja la caserna de la Guàrdia Civil, que ens va costar 200.000 euros al Ministeri, i el que no volem és tenir la caserna sense rehabilitar i per tant, sense posar aquests habitatges a disposició de les persones que el puguin necessitar. Nosaltres ja en el passat ple ja vam aprovar unes bases per donar concessió amb un dret de superfície a un tercer, per tant, a una empresa que ens gestionarà aquests 9 habitatges que l'Ajuntament rehabilitarem, i de fet tenim pensat fer-ho a través de subvencions i a través del cànon d'aquesta concessió avançat en el temps.
L'equip de govern de Can Davant vol presentar un pressupost expansiu de cara al proper 2025. Ho farà al ple municipal de la setmana que ve, seguint amb la línia marcada des de l'inici de mandat de donar suport a les entitats i al manteniment d'equipaments municipals. Els comptes s'aproximaran als 4,5 milions d'euros.
Continuem incrementant les aportacions que donem a les entitats, entitats com a motor del poble. Sempre aquest govern hem apostat molt per la feina que fan. Continuem incrementant pressupostos per la gent gran i la gent jove, amb alguns projectes molt, molt, molt xulos que volem executar.
D'altra banda, avui també és notícia les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'IDESCAT, que indiquen que Catalunya torna a retrocedir per 6è any consecutiu. Els naixements l'any passat van suposar la xifra més baixa dels últims 70 anys. I si ampliem el focus, com està el Ripollès, Aniol?
Doncs les dades són encara més preocupants. Les morts dupliquen els naixements des de l'esclat de la pandèmia. Els experts apunten a dos motius: l'aposta dels serveis per comptes de la indústria i la dificultat de l'accés a l'habitatge.
El professor investigador d'ordenació del territori de la UDG és en Javi Martín.
Perquè també és un sector que depèn molt de la situació econòmica, i hem vist com mai que en pocs anys hem tingut unes quantes crisis econòmiques, i el primer sector que queda afectat quan hi ha una crisi econòmica és el sector serveis.
Olot celebrarà els 300 anys de la inauguració de la Font de l'Àngel. Ho farà amb un acte previst per aquest vespre.
Aquesta efemèride coincideix a més amb la finalització del projecte de dinamització i millora de la zona. L'acte, obert a tota la ciutadania, comptarà amb una actuació musical del grup Aram i degustacions a càrrec dels establiments a la plaça.
La Gemma Canalies és regidora d'Empresa i Comerç a l'Ajuntament d'Olot.
Això ha coincidit amb sabeu, amb tots el projecte de dinamització comercial i turística, que hem tingut l'oportunitat, número 1, no només de restaurar la Font de l'Àngel, que ara fem la celebració dels 300 anys, sinó de millorar tot l'entorn, des de posar-hi una zona d'estada, la instal·lació de l'arbrat, canviar també les papereres, pacificar tots els accessos d'aquesta zona. Per tant, pensem que és un moment important, és un moment de celebració.
Creu Roja Garrotxa repartirà regals entre 126 infants de la comarca. Aquest Nadal forma part de la campanya La Joguina Educativa, que impulsa l'entitat, amb la qual pretén que tota la mainada amb risc d'exclusió tingui regals durant aquestes festes. Escoltem precisament la Marta Puigvert, és tècnica de Creu Roja.
Era tot perquè nosaltres logísticament no podem assumir el que és la revisió de tota joguina de segona mà. Per exemple, si rebem un puzzle, no ens podem posar a fer tots els puzzles per si falten peces, o si una nina li falta un ull, no n'hi podem crear un de nou. Primer de tot perquè logísticament tant amb mans com amb espai no ho podem sostenir, i l'altre és perquè no hi ha infants ni de primera ni segona categoria, que almenys un cop l'any tots els infants puguin, a tots ens agrada desembolicar una joguina nova, i a més si pot ser allò que has triat.
Anem als esports. L'Olot visita el Terrassa en l'últim desplaçament de l'any. Els de Pedro Dolera hi arriben després d'una importantíssima victòria contra la Penya Deportiva.
El Terrassa ha guanyat curiosament més partits fora de casa que el seu propi camp.
Bueno, el Terrassa és un equip fet per disputar playoff, i que l'any passat ja es va quedar a les portes i fent una remuntada important. Aquest any han fet una altra inversió important com a club i tenen inclús 4 o 5 jugadors estrangers. Vull dir, al final això també té el seu pes, i els equips quan van allà doncs també van molt preparats, no? Vull dir, al final saps que juguen contra un dels millors equips de la Lliga, encara que els resultats a lo millor ara no ho diguin, els punts no ho diguin.
El Club Bàsquet Can Davant comença aquest cap de setmana la segona fase de la temporada pel que fa als seus equips sèniors.
El primer equip masculí comença el diumenge a domicili, mentre el Sots 25 masculí ho farà el dia abans a casa, sent l'únic dels tres conjunts que disputa una fase de descens. Finalment, el Sots 25 femení encetarà la Lliga el dissabte següent, perquè ha ajornat el duel d'aquesta setmana per falta d'efectius.
Escoltem l'entrenador femení del Can Davant, és el Lluís Zapata.
Ara sembla que comencem ja a consolidar més aquest equip, tenim un estil de joc una mica més marcat, sabem els punts forts i febles de cada una, i partim de molta experiència per aquesta segona volta, que encarem amb unes ganes increïbles, amb ganes de demostrar que realment podem arribar a on vulguem, i ganes de lluitar-ho tot.
I el Club Tenis Taula Olot debuta a Europa aquest cap de setmana.
Els últims jugaran aquest dissabte contra dos equips de Bèlgica, i diumenge s'enfrontarà a un conjunt de Suïssa. La primera fase de la tercera màxima competició europea jugarà a la pista Montsí de Casa d'Allà del Pavelló d'Esports.
El vicepresident de l'entitat és Xavier Selles.
Ja us avala que ja hi ha hagut bastants d'esdeveniments esportius d'alt nivell, campionats d'Europa de hockey i tal, i altres, però bueno, aquesta particularitat i la volem destacar, i permeteu-me que ho faci amb molt d'orgull com a vicepresident de l'entitat, no? El fet de que sigui una competició europea on hi participa un club polític.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Dades que preocupen i molt. 353 accidents de trànsit en menys d'un any a l'àrea urbana d'Olot. D'aquests, 27 han estat atropellaments i 94 han sigut accidents amb ferits, 17 més que en tot el 2023.
De fet, els patinets han fet incrementar de forma important les xifres de sinistralitat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament d'Olot ha fet una crida a la prudència.
Gerard Puigdemont.
En el que portem d'any, la policia municipal d'Olot ha intervingut en 353 accidents de trànsit, en 94 accidents, 17 més respecte a l'any passat, i han hagut ferits, 11 de greus i 83 de lleus, i durant els 11 primers mesos de l'any s'han registrat 27 atropellaments. Aquesta última és precisament una de les dades que més ha alarmat a la policia municipal d'Olot. En parla Ignasi López, cap de la policia local Gotina.
La xifra més cridanera són els atropellaments, perquè bé cert que el 2023 va haver una xifra molt baixa, cosa que ens va alegrar. Normalment cada any podem tenir 13, 14, 15... accidents amb ferits que són atropellaments. L'any passat en va haver només 7, és una dada molt bona, però si aquest any en portem 27.
Des de la policia local Olotina s'han incrementat els controls en les principals vies on es produeixen accidents, com són la carretera de les Tries, la carretera de la Canya, el passeig a Barcelona, l'avinguda Santa Coloma, la carretera de Ridaura, la plaça Clarà o l'avinguda Francesc Macià, entre altres. S'han detectat un nombre important d'accidents provocat per encalç entre vehicles, el que indica falta d'atenció per part dels conductors o excés de velocitat, i accidents frontolaterals produïts per vehicles que no fan correctament stops o cediu al pas. El que tampoc han disminuït enguany són els accidents amb conductors que havien consumit drogues o alcohol.
Els controls els hem multiplicat, i en tot aquest any hem posat 221 denúncies a vehicles de mobilitat personal perquè circulaven incomplint la normativa. D'aquestes 221, 67 són en el nucli antic.
En aquest sentit, la policia municipal d'Olot ha sancionat usuaris de BMP a 137 persones per circular sense casc, 28 per anar amb patinet acompanyat, 16 per circular a la vorera i 16 per circular en direcció prohibida, entre altres infraccions. Darrerament, la policia municipal d'Olot també ha optat per reduir els carrils d'algunes rotondes de la ciutat, deixant aquestes últimes amb un únic carril. Una altra de les accions preses per reduir accidents i per conèixer millor el comportament dels conductors és la col·locació d'un sensor a un semàfor del carrer Mulleres, per tal de detectar qui se'l passa en vermell. En només 3 mesos s'han comptabilitzat fins a 158 conductors que s'han saltat en vermell al semàfor.
Ja sabem com serà el nou sistema de recollida de residus que ha d'arribar a Olot en un termini de 2 anys. Olot demana una subvenció de més d'un milió d'euros per tirar-lo endavant. Els contenidors seran tancats i aniran amb targeta.
És la primera mesura abans que la ciutat aposti per aquest sistema de recollida de residus. Ho ha avançat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en la compareixença d'aquest dijous. En el cas que s'acabi confirmant, el sistema entraria en funcionament d'aquí uns 2 anys.
Roger Isern.
Olot és l'únic municipi de la Garrotxa que actualment no compta amb cap sistema concret de recollida selectiva de residus. La gran majoria van apostar ja fa uns anys. pel mateix camí. Aquest dijous l'Ajuntament d'Olot ja va fer el primer tràmit per demanar una subvenció de prop d'1.100.000 euros per tancar els contenidors de rebuig i d'orgànic. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha justificat per què s'ha demanat aquesta subvenció i amb quin objectiu es fa.
El motiu pel qual l'hem demanat ha estat per fer tancament dels contenidors d'orgànica i de rebuig. Esperem que ens la donguin. Esperem, és una subvenció important per la ciutat. Estem parlant d'una sol·licitud que supera 1 milió d'euros i a partir de la quantitat otorgada doncs la complementaríem com a ajuntament.
I la pregunta que pot sorgir després que l'Ajuntament hagi demanat aquesta subvenció en matèria de residus és si Olot comptarà aviat amb un sistema de contenidors tancats. Berga és prudent, però deixa entreveure que el més probable és que d'aquí un parell d'anys els contenidors tinguin aquest sistema.
Com sabeu, la comarca de la Garrotxa, que la resta de municipis funcionen amb un contracte a part, ja fa uns anys va apostar per el model de contenidor tancat i al pas dels anys tota l'experiència acumulada doncs, aquest temps ens demostra doncs, que és millor model que l'altre, o almenys això és el que nosaltres pensem, i per tant tot apunta que aquest model serà amb contenidor tancat també a la ciutat d'Olot.
Quan es conegui la resolució de la subvenció pel tancament de contenidors de rebuig orgànic d'Olot, es decidiran els següents passos per escollir el sistema de recollida selectiva definitiu.
No deixem els números perquè l'Ajuntament de Can de Bànol vol aprovar un pressupost que s'acosta als 4,5 milions d'euros. El presentaran en el ple de la setmana que ve. L'objectiu és continuar amb la línia marcada des de l'inici de mandat, donant suport a les entitats i mantenint equipaments municipals. Martí Palau.
Des de l'equip de govern de Can de Bànol afirmen que els pressupostos són ambiciosos i s'incrementaran un 4% fins als 4.436.602 euros. El suport a les entitats del poble i un augment al seu finançament és una de les línies que vol seguir el consistori. En parla Francesc Puig, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Can de Bànol.
Continuem incrementant les aportacions que donem a les entitats com a motor del poble. Sempre aquest govern hem apostat molt per la feina que fan. Continuem incrementant pressupostos per la gent gran i la gent jove, amb alguns projectes molt xulos que volem executar.
També es voldrà invertir en equipaments. Es faran actuacions al camp de futbol, que requereix algunes reformes per fer més apta la pràctica esportiva. Per això es vol canviar la gespa i també la il·luminació de l'equipament. A més, es faran algunes actuacions a la piscina municipal.
És a dir, és un equipament que està tancat molts mesos l'any, aquí fa molt fred i cada vegada que el volíem reactivar teníem una sèrie de problemàtiques que volem solucionar. També problemàtiques de fang que se'ns feien a diferents zones, problemàtiques de la piscina petita que teníem el terra danyat i que provocava danys, i sobretot d'unes lones que tenim de rajola que volem canviar per una de goma. Sobretot per reduir el gasto o la despesa que s'ha d'efectuar cada any per activar-la.
L'equip de govern ha intentat plasmar peticions també de l'oposició en els comptes del 2025 i intentarà trobar algun suport favorable fora del mateix govern, tot i que els pressupostos tenen garantida la seva aprovació al ple municipal.
De Can de Bànol anem cap a Sant Joan de les Abadesses perquè l'Ajuntament ha licitat la rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil amb l'objectiu de convertir-la en habitatges de protecció oficial dedicades als joves del municipi.
El projecte, que compta amb un pressupost de 790.000 euros, inclou la rehabilitació de l'edifici i la cessió temporal de la seva gestió a un adjudicatari privat per 75 anys. Les obres podrien començar a principis del 2025.
Informa Judit Curós.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha anunciat la licitació per la rehabilitació i gestió de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil ubicada a la carretera de Camprodon. La iniciativa inclou la rehabilitació de l'edifici a càrrec del consistori i la posterior cessió temporal de la seva gestió a un adjudicatari privat per un període de 75 anys. L'import de sortida de la licitació és de 790.000.
La caserna de Guàrdia Civil, que ens va costar 200.000 euros al Ministeri, i el que no volem és tenir la caserna sense rehabilitar i per tant, sense posar aquests habitatges a disposició de les persones que el puguin necessitar. Nosaltres ja en el passat ple ja vam aprovar unes bases per donar concessió amb un dret de superfície a un tercer, per tant, a una empresa que ens gestionarà aquests 9 habitatges que l'Ajuntament rehabilitarem, i de fet, tenim pensat fer-ho a través de subvencions i a través del cànon d'aquesta concessió avançat en el temps.
El projecte inclou 9 habitatges qualificats de protecció oficial amb l'objectiu de facilitar l'accés al lloguer per a joves en el municipi.
He de dir que la tipologia ja fixada en aquest plec és una tipologia d'habitatge social per a joves, entenent joves, una forquilla àmplia, però en tot cas doncs, per un perfil més jove.
Pel que fa a terminis, l'Ajuntament espera iniciar les obres en el primer trimestre del 2025 i confia que aquestes acabin a finals del 2025 o a principis del 2026.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització. Gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més coses. Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'IDESCAT indiquen que Catalunya torna a retrocedir per 6è any consecutiu. Els naixements l'any passat van suposar la xifra més baixa dels últims 70 anys, però si ampliem el focus, què passa en concret a la comarca del Ripollès?
Doncs que les dades encara són més preocupants. Les morts dupliquen els naixements des de l'esclat de la pandèmia. Els experts apunten a dos motius: l'aposta dels serveis per comptes de la indústria i la dificultat de l'accés a l'habitatge.
Ens ho explica amb més detall en Joan Manel Robles.
Un any més, les dades de creixement natural del Ripollès estan en negatiu. La tendència que les defuncions siguin més grans que els naixements, però, ha passat a ser global a tot el territori català, sobretot des de la pandèmia. A nivell de la comarca continua havent-hi una proporció de 2 defuncions per cada naixement, però també és cert que hi ha hagut alguns naixements més que en anys anteriors, i les dades no són les més baixes des que hi ha registres. Segons l'IDESCAT, al Ripollès el 2023 s'hi van registrar 328 morts, 25 menys que el 2022, i 165 naixements, 15 més que l'any anterior. Els indicadors marquen que això és una tendència. Al Ripollès, cada any hi ha hagut més morts que naixements des de mitjans dels anys 80. Per al professor investigador d'ordenació del territori de l'UDG, Javi Martín, hi ha 2 raons molt clares que expliquen que a la comarca no hi hagi suficients famílies joves que portin naixements. D'una banda, l'aposta econòmica de la comarca pels serveis, sobretot lligats al turisme, en detriment de la indústria. La indústria genera més ocupació i els serveis són els més afectats quan hi ha crisis econòmiques.
Perquè també és un sector que depèn molt de la situació econòmica, i hem vist com mai que en pocs anys hem tingut unes quantes crisis econòmiques, i el primer sector que queda afectat quan hi ha una crisi econòmica és el sector serveis, és el consum.
L'altre problema cada cop més crònic, no només al Ripollès sinó a tot Catalunya, és el de l'accés a l'habitatge.
O la Generalitat, que és que té capacitat econòmica, financera i legal, tira endavant una política molt forta per revertir aquesta dinàmica, o serà molt complicat, no? A més, també sabem, els que ens dediquem a aquests temes, que els terminis són molt llargs.
A Catalunya, la tendència de més morts que naixements es marca des de fa pocs anys i la pandèmia ho ha incrementat. Aquest creixement natural en negatiu queda compensat a Catalunya per les migracions, amb una arribada de població estrangera que pal·lia l'envelliment de la societat i reverteix la pèrdua de població.
No deixem encara l'economia. Tots els grans sectors d'activitat econòmica gironins van crear nous llocs de treball durant el 2023. Un informe elaborat per la Diputació de Girona indica que la taxa d'atur registrada és la més baixa dels últims anys.
En conseqüència, el nombre de persones aturades registrades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya de la demarcació va reduir-se en 1.318 persones i va quedar en 30.912. Això significa una taxa d'atur del 8,4% a la demarcació, que és la més baixa dels últims anys. De fet, és gairebé un punt inferior a la taxa global de Catalunya, que està al 9,2%. A més, segons dades de la Seguretat Social, durant el 2023 el nombre d'empreses va créixer a la demarcació un 0,9% més que l'any anterior i va situar-se en 28.061. El sector de l'agricultura és el que més ha crescut, conjuntament amb el sector serveis. Per la seva part, l'industrial i el de la construcció han disminuït moderadament. El que no ha variat és el perfil del teixit empresarial. El 97,3% dels comptes de cotització de les comarques gironines són microempreses fins a 9 treballadors o petites empreses que estan de 10 a 49 treballadors. Les 106 grans empreses que superen els 250 treballadors només suposen el 0,4% del total.
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi.
és l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
5 minuts i 2:15 en esports. L'Olot visita el Terrassa, l'últim desplaçament d'aquest any.
Doncs sí, els de Pedro Dolerai arriben després d'una importantíssima victòria contra la Penya Deportiva. El Terrassa ha guanyat curiosament més partits fora de casa que el seu propi camp.
Informa Guillem Guardiola.
Últim desplaçament de l'any 2024. Serà l'Olímpic de Terrassa, on la Unió Esportiva Olot no guarda gaire bons records. En l'última visita, ara fa 2 anys, llavors encara amb Blázquez a la banqueta, els olotins van sortir-ne escaldats per 2-0. L'equip és completament diferent i el marcador que s'espera també ho és. La darrera victòria diumenge passat a l'estadi municipal contra la Penya Deportiva va donar una bona dosi d'oxigen a l'Olot, que estava jugant un bon futbol però no trobava resultats. Segons l'entrenador de l'equip, Pedro Dolera, els jugadors arriben al partit contra el Terrassa més tranquils.
Crec que l'esforç de tot el conjunt hauria sigut important durant moltes jornades, però no teníem el premi. I l'altre dia, pues, en el moment més difícil, perquè veníem d'un esforç gran contra Sevilla, pues, l'equip va donar un punt més. I bueno, molt contents perquè crec que s'ho mereixen, estan treballant molt bé, tots units, i hi ha moltes ganes de seguir creixent.
El Terrassa és desè amb 21 punts i ve de perdre a casa contra el Sant Andreu i d'empatar el camp del Sabadell, el líder de la categoria, amb 27 punts. Curiosament, el Terrassa ha guanyat més partits fora de casa que no el seu estadi, on només s'hi han dut una sola victòria.
Bueno, el Terrassa és un equip fet per disputar playoff i que l'any passat ja es va quedar a les portes i bueno, fer una remuntada important. Aquest any han fet una altra inversió important com a club i tenen inclús 4 o 5 jugadors estrangers. Bueno, vull dir, al final això també té el seu pes i els equips quan van allà pues, també van molt preparats, no? Vull dir, al final saps que jugues contra un dels millors equips de la Lliga, encara que els resultats a lo millor ara no ho diguin, els punts no ho diguin.
El partit corresponent a la 16a jornada de Lliga entre Terrassa i olotins començarà a les 6 de la tarda d'aquest dissabte a l'Estadi Olímpic de Terrassa. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Aquest Nadal, les millors històries es miren als ulls. A Opticalia Olot troba les ulleres ideals per fer brillar cada mirada. Regala claredat, estil i moments per recordar. I perquè és temps de compartir, gaudeix de promocions especials per fer d'aquestes festes unes festes inoblidables. Estem al teu costat a la plaça Clarà número 12, Opticalia Olot. Mira, estima, regala.
Fars de carretejar packs d'ampolles i garrafes d'aigua? De perdre temps i de fer esforços innecessaris? Arriba a casa teva AquaGo, sense quota fixa ni contractacions, amb marques de qualitat. Te la deixem allà on ens diguis i el transport és gratuït. A més, ens adaptem al teu horari. AquaGo, mai beure aigua de qualitat ha estat tan fàcil. Contacta'ns per Instagram i al 603 92 96 05. 603 92 96 05. AquaGo, nosaltres et portem l'aigua. Tu estalvia temps.
Servillar, 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 la la la.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vai tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot i a servi-llar.cat. Servillar us desitja molt bones festes de Nadal.
A les preses comencem les activitats de Nadal. Aquest dissabte anem al Bosc de Tosca. A 4:45 de la tarda, fotomaton de Nadal. A les 5, espectacle cançons amb en Manelic de Pera. A les 6, encesa de l'arbre i gran cagada del tió. I a 7:15, xocolatada. Us hi esperem. Organitza Associació de Veïns del Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb. Nadal a les preses. Ajuntament de les preses.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de La Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Para incidències con la telefonia fija, pulse 1. Incidències con la telefonia móvil, pulse 2. Incidències con circuitos de datos, pulse 3. Incidències con ADSL i otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Què tal? Bon dia. Són 8:45. Ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia l'alta sinistralitat que hi ha a l'àrea urbana d'Olot. Aniol, quines dades tenim?
Doncs 353 accidents de trànsit en menys d'un any a l'àrea urbana d'Olot. D'aquests, 27 han estat atropellaments i 94 han sigut accidents amb ferits, 17 més que tot el 2023. Els patinets, de fet, han fet incrementar de forma important les xifres de sinistralitat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament d'Olot ha fet una crida a la prudència.
Al cap de la policia local és Ignasi López.
Xifra més cridanera són els atropellaments, perquè bé és cert que el 2023 va haver una xifra molt baixa, cosa que ens va alegrar. Normalment cada any podem tenir 13, 14, 15 accidents amb ferits que són atropellaments. L'any passat en va haver només 7, és una dada molt bona. Però si aquest any en portem 27.
Déu-n'hi-do. Olot demana una subvenció de més d'1 milió d'euros per tancar els contenidors d'orgànic i rebuig.
És la primera mesura abans que la ciutat aposti per aquest sistema de recollida de residus. Ho ha avançat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en la compareixença d'aquest dijous.
Com sabeu, la comarca de la Garrotxa, que la resta de municipis funcionen amb un contracte a part, ja fa uns anys va apostar per al model de contenidor tancat, i al pas dels anys tota l'experiència acumulada aquest temps ens demostra que és millor model que l'altre, o almenys això és el que nosaltres pensem, i per tant tot apunta que aquest model serà amb contenidor tancat també a la ciutat d'Olot.
A Can Demano, l'equip de govern vol presentar un pressupost de 4,5 milions d'euros. Diuen que és un pressupost expansiu per al proper 2025.
Doncs i els comptes s'aproximaran als 4,5 milions d'euros, com deia Joan.
I ho faran en el ple del proper dijous.
Continuem incrementant les aportacions que donem a les entitats com a motor del poble. Sempre aquest govern hem apostat molt per la feina que fan. Continuem incrementant pressupostos per la gent gran i la gent jove, amb alguns projectes molt, molt, molt xulos que volem executar.
A Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament ha licitat la rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per convertir-la en habitatges de protecció oficial per joves del municipi.
El projecte, que compta amb un pressupost de 790.000 euros, inclou la rehabilitació de l'edifici a la cessió temporal de la seva gestió a un adjudicatari privat per 75 anys. Les obres podrien començar a principis del 2025.
L'alcalde de Sant Joan és en Ramon Roquer.
Bé, de fet, nosaltres vam fer l'aposta comprant ja la caserna de Guàrdia Civil, que ens va costar 200.000 euros al Ministeri, i el que no volem és tenir la caserna sense rehabilitar i, per tant, sense posar aquests habitatges a disposició de les persones que el puguin necessitar. Nosaltres ja en el passat ple ja vam aprovar unes bases per donar concessió amb un dret de superfície a un tercer, per tant, a una empresa que ens gestionarà aquests 9 habitatges que l'Ajuntament rehabilitarem, i, de fet, tenim pensat fer-ho a través de subvencions i a través del cànon d'aquesta concessió avançat en el temps.
Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística indiquen que Catalunya torna a retrocedir per 6è any consecutiu. Els naixements l'any passat van suposar la xifra més baixa dels últims 70 anys, però el Ripollès...
Doncs les dades són encara més preocupants. Les morts dupliquen els naixements des de l'esclat de la pandèmia. Els experts apunten a dos motius: l'aposta dels serveis per comptes de la indústria i la dificultat de l'accés a l'habitatge.
El professor investigador d'ordenació del territori de la UdG és Javi Martín.
Perquè també és un sector que que depèn molt de la situació econòmica i hem vist com mai que en pocs anys hem tingut unes quantes crisis econòmiques i el primer sector que queda afectat quan hi ha una crisi econòmica és el sector serveis, és el consum.
En aquest segon tram horari us parlarem de les accions previstes al Pla de Sostenibilitat de Turisme del Ripollès. S'hi han invertit més de 55.000 euros per tal d'ajudar a les empreses a que compleixin les normatives que marca la Carta Europea de Turisme Sostenible. Us ho explicarem amb més detall. Per cert, la Creu Roja de la Garrotxa repartirà regals entre 126 infants de la comarca aquest Nadal.
Forma part de la campanya La Joguina Educativa que impulsa l'entitat amb la qual pretén que tota la mainada amb risc d'exclusió tingui regals aquestes festes. Les joguines que tothom pot comprar han de ser noves i no poden tenir connotacions bèl·liques ni sexistes.
Olot celebrarà els 300 anys de la inauguració de la Font de l'Àngel. Ho farà amb un acte previst per aquest vespre. Aquesta efemèride coincideix a més amb la finalització del projecte de dinamització i millora de tota aquesta zona.
L'acte obert a tota la ciutadania comptarà amb una actuació musical del grup Aram i degustacions a càrrec dels establiments de la plaça.
Tavi Algaró i Àngel Rigall fan un nou cap gros per celebrar els 10 anys de vida de la nova plaça Mercat d'Olot.
S'anomena la placera i és un cap gros que incorpora fins a 36 elements que representen la varietat de productes que es poden trobar al mercat.
I en esports, molta activitat prevista per aquest cap de setmana previ al Nadal, i és que l'Olot visita el Terrassa en l'últim desplaçament de l'any.
Els de Pedro Dolera hi arriben després d'una importantíssima victòria contra la Penya Deportiva. El Terrassa ha guanyat curiosament més partits fora de casa que el seu propi camp.
Bueno, el Terrassa és un equip fet per disputar playoff i que l'any passat ja es va quedar a les portes i bueno, fent una remuntada important. Aquest any han fet una altra inversió important com a club i tenen inclús 4 o 5 jugadors estrangers. Bueno, vull dir, al final això també té el seu pes i els equips quan van allà doncs, també van molt preparats, no? Vull dir, al final saps que juguen contra els dos millors equips de la Lliga, encara que els resultats a lo millor ara no ho diguin, els punts no ho diguin.
I anirem fins a Can de Bànol perquè el Club Bàsquet Can de Bànol comença aquest cap de setmana la segona fase de la temporada pel que fa als seus equips sèniors.
El primer equip masculí comença el diumenge a domicili, mentre el Sots 25 masculí ho farà el dia abans a casa, sent l'únic dels tres conjunts que disputa una fase d'ascens. Finalment, el Sots 25 femení encetarà la Lliga el dissabte següent perquè ha ajornat el duel d'aquesta setmana per falta d'efectius.
I el Club Tenis Taula Olot debuta a Europa aquest cap de setmana.
Els Olotins jugaran aquest dissabte contra dos equips de Bèlgica i diumenge s'enfrontarà a un conjunt de Suïssa. La primera fase de la tercera màxima competició europea es jugarà a la pista Montsí de casa d'allà del Pavelló d'Esports.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món, la troballa del cadàver d'un desaparegut a Paiporta eleva ja 223 les víctimes de la Dana.
L'home trobat a prop d'una abocador de restes era una de les 4 persones desaparegudes per les arribades de finals d'octubre.
Ábalos nega al Suprem haver cobrat comissions del Dama i afirma que s'ha dit tot en la sessió d'aquest dijous.
L'exministre diu que entregarà documentació que acredita el que ha declarat i desmenteix al Dama l'empresari que assegura haver pagat aquestes comissions.
La sessió pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho.
Plens a la Catalunya Nord, la justícia confirma la primacia del francès i nega cap dret del català.
El Tribunal de Tolosa confirma que el català ha de quedar relegat i només es pot fer servir com a traducció del que ja s'ha decidit en francès.
Escoltem en Xavier Antic, president d'Òmnium.
Avui el Tribunal de Tolosa ha decidit condemnar el català a ser una llengua subalterna, una llengua de segona, una llengua que només es pot utilitzar als ajuntaments com una traducció del francès, sense cap valor administratiu. La batalla dels alcaldes, tanmateix, ha aconseguit que la justícia reconegui que es pot fer servir el català als plens i que no es pot prohibir.
Bones notícies per a aquells que tingueu una hipoteca. El Banc Central Europeu abaixa el tipus d'interès per quarta vegada aquest any i acabaran al 3%.
L'Euríbor anticipa noves retallades l'any que ve i s'abarateix el crèdit i les hipoteques.
Hipoteques amb IRPA, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea les veu abusives si el banc no va donar tota la informació.
El Tribunal Europeu assenyala que s'ha de veure cas per cas si les entitats financeres van ser prou transparents sobre com es calculava aquest índex, que va acabar sent molt més car que l'Euríbor.
Quatre reptes de la Síria post-Assad de l'exministre islàmic a l'economia del país en guerra.
Quatre dies després de l'accés dels rebels islamistes al poder, Síria i el seu nou govern han de reconstruir un país dividit i desolat econòmicament i anímicament per la guerra civil.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient. El temps, amb el suport de Peixosisme.
Tenim el cap de setmana per endavant. És el moment de la previsió meteorològica, Dani Ramírez.
La pluja avui anirà disminuint amb el pas de les hores, però encara aquest matí migdia pot ploure, sobretot cap a la Costa Brava. Aquesta tarda ja preveiem més clarianes, més sol, de fet, ja des del matí, a bona part del Pirineu, amb algunes boires a les comarques baixes interiors, especialment cap a Osona, i la temperatura que pujarà lleugerament de dia, màximes de 13, 14, 15 molts indrets. Recordem que les últimes hores ha plogut i molt cap a la Costa Brava, 82 litres per metre quadrat, a les últimes 24 hores a Roses, més de 60 litres, tant al Port de la Selva com també a la zona de Llançà. Una pluja doncs ben intensa en aquest sector. I a Olot, els últims 3 dies han caigut 35 litres per metre quadrat, aquesta matinada 4 litres més, amb un ambient de fred moderat, amb una temperatura mínima de 4 graus. N'hem tingut 3 a Vic, n'hem tingut, per exemple, 0 a Molló, 6 sota 0 a la Tosa, també 6 sota 0 a Ull de Ter, 1 sota 0 a Das, 1 sota 0 a dalt de tot del Montseny, on també ahir la nevada va ser d'un pam, pràcticament, però dalt de tot del Montseny, una cota ja més alta que els últims dies. Bé, doncs s'acaba la pluja, sobretot doncs aquesta tarda i vespre, ja tindrem grans clarianes, i el cap de setmana, que vindrà marcat per una pujada de la pressió atmosfèrica, per tant, arriba l'anticicló aquest cap de setmana, arriba la boira important, especialment matinada, matí, pot persistir fins al migdia cap a Osona, i bé, doncs després d'aquestes boires s'imposarà el sol, amb una tarda mitja ennuvolada dissabte, i tant al matí com a la tarda més aviat faria sol diumenge. Les temperatures baixen lleugerament dissabte, pugen sobretot de dia a muntanya pel que fa a diumenge, i bé, doncs el vent en general ja serà feble i s'acaba la tramuntana i el llevant dels últims dies. En definitiva, una situació molt més estable, marcada per una pujada forta, notable a les temperatures, de cara a dimarts, dimecres de la setmana que ve, poden ser 8 o 10 graus més altes que els últims dies.
Peixosisme, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixosisme, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixosisme!
55.000 euros dedicats a fomentar el turisme sostenible. El balanç de les accions previstes pel Consell Comarcal en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès denoten una aposta ferma per part de l'administració, Xavier Vilella.
El Consell Comarcal del Ripollès va presentar mitjançant una roda de premsa les conclusions de les diverses accions i materials que des de l'administració han posat a disposició de les empreses en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, que dona suport als projectes de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Sentim Xavier Capdevila, conseller comarcal de Dinamització Turística.
Les accions que presentem avui se centren en el compromís del Consell Comarcal amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i a l'aposta per la millora constant de la gestió i la implantació de la Carta Europea com a sistema de certificació.
Es tracta d'un conjunt d'accions de reforç del compromís adquirit amb la Carta Europea del Turisme Sostenible del Ripollès, amb la finalitat de continuar posant en valor el turisme sostenible. A través d'aquest pla, el Consell Comarcal pretén facilitar l'acompanyament d'aquelles empreses turístiques del Ripollès que manifestin la voluntat expressa de millorar la sostenibilitat dels seus negocis a través del seu compromís amb la Carta.
És important que les mateixes empreses puguin explicar a futures empreses compromeses amb la sostenibilitat turística, així com és convenient dotar les empreses de material adequat que facilitin la seva tasca amb l'objectiu de convertir la comarca en un referent en turisme sostenible.
Totes les accions previstes, tant les d'abast municipal com les que afecten a tota la comarca, s'han licitat mitjançant 3 lots, que sumen un total de 55.293 euros. Des del màxim òrgan de gestió comarcal asseguren que continuaran reforçant la Carta de Turisme Sostenible per donar impuls al sector turístic en la seva transformació cap a un horitzó sostenible a curt i mitjà termini.
Creu Roja Garrotxa repartirà regals entre 126 infants de la comarca aquest Nadal. Forma part de la campanya La Joguina Educativa, que impulsa l'entitat, amb la qual pretén que tota la mainada amb risc d'exclusió tingui regals aquestes festes. Les joguines que tothom pot comprar han de ser noves i no poden tenir connotacions bèl·liques ni sexistes, Natàlia Moreno.
El Nadal és una època especial i important pels més petits, i malauradament a vegades hi ha infants que no poden gaudir dels regals de Nadal com voldrien. És per això que des de Creu Roja Garrotxa treballen perquè tots els nens i nenes de la comarca, des del 0 fins als 12 anys, puguin tenir el seu regal. Enguany, la campanya de la joguina educativa es dividirà en dues parts. Per un costat, hi haurà el cor desig, on les persones que hi vulguin col·laborar aniran a buscar aquest cor a Creu Roja i podran descobrir el desig de l'infant que faran realitat. La tècnica social de Creu Roja Garrotxa és Marta Puigvert.
Totes les famílies que el consorci ens va passar al llistat que entrarien aquest any dins la campanya van fer una jornada de sensibilització, parlant sobre la importància de la joguina com a transmissora de valors i com a eina educativa, i per aprofitar els vam donar aquest paper que se l'havien d'emportar a casa seu i amb els seus fills o filles parlar sobre quin regal els agradaria rebre aquest any. O els nens i les nenes, o si no els pares i les mares van escriure i ens ho han tornat. I ara és el moment de les persones que si tenen ganes de col·laborar poden venir a la Creu Roja a buscar aquest cor desig i complir el desig de l'infant.
La tendència de les famílies que necessiten aquest suport per fer feliços els infants segueix en la mateixa línia. Enguany seran unes 70 les famílies seleccionades per poder-se acollir a aquesta campanya de Nadal. Des de Creu Roja demanen que siguin jocs nous, no bèl·lics i no sexistes. A més, també destacar la importància dels jocs de taula, ja que no tenen edat i permeten crear vincles entre la família. Puigvert explica la importància que siguin jocs nous.
Era tot perquè nosaltres logísticament no podem assumir el que és la revisió de tota joguina de segona mà. Per exemple, si rebem un puzzle no ens podem posar a fer tots els puzzles per si falten peces, o si a una nina li falta un ull no n'hi podem crear un de nou. Primer de tot perquè logísticament tant amb mans com amb espai no ho podem sostenir, i l'altre és perquè no hi ha infants ni de primera ni segona categoria, que almenys un cop l'any tots els infants puguin, a tots ens agrada desembolicar una joguina nova i a més si pot ser allò que has triat.
Tot i això, des de Creu Roja Garrotxa demanen als garrotxins i garrotxines que s'involucrin més i que facin realitat els desitjos dels més petits durant aquest Nadal.
Olot celebrarà els 300 anys de la inauguració de la Font de l'Àngel i ho farà amb un acte aquest vespre. Aquesta efemèride coincideix a més amb la finalització del projecte de dinamització i millora de la zona. L'acte obert a tota la ciutadania comptarà amb una actuació musical del grup Aram.
A Olot, entre la segona meitat del segle XVII i el segle XVIII, es van construir diverses fonts. Aquestes fonts públiques servien per abastir d'aigua els habitants de la Vila Vella. En total n'hi havia 12. Una de les que es va construir va ser la Font de l'Àngel, situada a la plaça Mora. Segons el llibre Les fonts del centre d'Olot, de Jordi Nebot, a inicis del segle XVIII la font es trobava abossada a una casa de la plaça. L'ús de la font era principalment públic, però la seva situació va fer que els amos de la casa l'utilitzessin majoritàriament per abastir-se ells mateixos. En aquell moment la plaça era un punt de pas pels traginers que venien de Girona, que sovint es queixaven de la mala situació de la font. És per això que el 1724 es va traslladar al centre de la plaça, al seu lloc actual. D'aquell canvi ja en fa 300 anys. 300 anys d'una font que no se sap si l'Àngel li dona nom a la plaça o la plaça li dona nom, ja que sempre se n'ha dit la Font de l'Àngel. Precisament per commemorar l'efemèride de l'Ajuntament d'Olot, conjuntament amb tres comerços de la plaça, celebraran un acte aquest divendres. Serà a partir de les 6 de la tarda i comptarà amb l'actuació musical del grup Aram i degustacions a càrrec de Malaspina, Almogàvers Garrotxins i la Pastisseria Ferrer. Aquesta efemèride coincideix a més amb la finalització del projecte de dinamització i millora de la zona.
Això és, celebrem aquests 300 anys, celebrem ara també que s'ha fet
fet la restauració i a més fem aquesta celebració conjuntament amb els establiments que hi ha a tota la zona, perquè també ara han vist una millora considerable en el seu entorn, per tant també hi participaran activament.
L'acte, que també servirà per donar la benvinguda al Nadal a la ciutat, és gratuït i obert a tota la ciutadania.
Esports, el Club Bàsquet Can de Bànol comença aquest cap de setmana la segona fase de la temporada pel que fa als seus equips sèniors, Martí Palau.
Els tres equips sèniors del Club Bàsquet Can de Bànol comencen la segona fase de la temporada, la qual comença aquest cap de setmana i acaba el 17 i 18 de maig. El Sots 25 masculí és l'únic que disputa una lliga d'ascens, començant aquest dissabte a 8:15 rebent la Cellera a les Planes, mentre els Sots 25 femení i el primer equip masculí no tenen opció de pujar de categoria. Els homes de Marc Arena arrencaran a fora de casa, diumenge a les 12 contra el Palafolls B, mentre les noies de Lluís Zapata tindran el primer partit la setmana vinent davant el Club Bàsquet Farners. Parla Lluís Zapata, entrenador del Sots 25 femení del Club Bàsquet Camp de Bànol.
Ara sembla que comencem ja a consolidar més aquest equip, tenim un estil de joc una mica més marcat, sabem els punts forts i febles de cada una i partim de molta experiència per aquesta segona volta, que encarem amb unes ganes increïbles, amb ganes de demostrar que realment podem arribar a on vulguem i ganes de lluitar-ho tot.
El Sots 25 femení va tancar la primera fase del curs amb una victòria en 6 jornades, competint contra rivals força superiors. Ara encara en la Lliga amb ganes de demostrar que poden sumar més victòries contra equips d'un nivell similar.
Continuem tinguent algun equip que ja havíem tingut, que sabem que és un rival fort, que és un rival dur, que veurem també com ens desenvolupem nosaltres i tot plegat, però clar, som conscients de que hi haurà rivals més forts que nosaltres, però tot i així, molts, amb la majoria, es pot competir, es pot lluitar, guanyem o perdem, almenys fer un bon paper, competir, poder marxar amb el cap ben alt del partit.
Mentre els dos equips masculins debutaran a la Lliga aquest cap de setmana, el femení va demanar ajornar el partit previst a la pista del Club Bàsquet Fontcoberta per poder recuperar així algunes jugadores lesionades. Per tant, el debut de les de Lluís Zapata a la segona fase serà el dissabte, dia 21.
I el Club Tenis Taula Olot debuta a Europa aquest cap de setmana, Guillem.
El Club Tenis Taula Olot té a tocar el cap de setmana que ha estat esperant tots aquests últims mesos. Els olotins debuten a l'Europe Trophy aquest dissabte. Ho fan amb ganes, orgull i conscients que és el mèrit a la gran temporada que van signar la passada campanya, en el primer any a la màxima divisió estatal. L'equip hi arriba amb la mirada apartada de la superdivisió, on el descens i les places europees estan pràcticament a la mateixa distància. Serà la primera vegada que un equip olotí jugui una competició europea que acull la mateixa ciutat, un fet que destaca el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles.
Ja us avala que ja hi ha hagut bastants d'esdeveniments esportius d'alt nivell, campionats d'Europa de hockey i tal, i altres, però bueno, aquesta particularitat i la volem destacar, i permeteu-me que ho faci amb molt d'orgull com a vicepresident de l'entitat, no? El fet de que sigui una competició europea on hi participa un club olotí.
La participació de l'Olot a l'Europe Trophy començarà de forma oficial aquest dissabte a 9:15 del matí amb el partit contra el Bedrinamur belga. Un primer xoc que serà crucial per marcar el rumb de la fase de grups. La pròxima batalla serà a 4:00 PM contra un altre rival belga, el Logis Audurgem. Els olotins tancaran la fase regional amb el tercer partit d'aquest diumenge davant el TTC Port Suís. Segurament l'equip a batre en aquesta competició.
I arriba el moment que molts estàveu esperant.
Vull vestir el camí. He rellegit massa cops els dies.
Aquest cap de setmana arriba a Olot Televisió i a Televisió del Ripollès el moment més esperat. Comencen les semifinals de l'Ope Fest, el festival que busca la millor cançó de Catalunya i on tant el Ripollès com la Garrotxa hi presenten les seves propostes. En el cas del Ripollès, aquesta que estem escoltant, Riure't de mi, d'en Ferran Capdevila.
A casa avui no puc tornar amb tu al llit. I quan m'atrapi l'enyorança perfumaràs el meu camí. I quan et falti una rialla et deixaré riure de mi. Ahir que alguns fantasmes em van coaccionar la ment. Ahir vaig ser culpable de sentir davant la gent. Ahir que no esperava un discurs tan divergent. La llum que en Pau portava la vaig fer minvant el temps. Et vull viure així. A poc i seguint descobrint-te. Inquiet i agraït. de ser còmplice del teu somriure. I quan la pluja sigui afable, bifurcaré els meus escrits. No tornaré pas cap a casa si tot just vaig sembrar-me ahir. I quan m'atrapi l'enyorança, posaré a prova els meus sentits. I quan et falti una rialla, et deixaré riure de mi.
Riure't de mi, de Fanran Capdevila, representa el Ripollès, representa Televisió del Ripollès, el Lopa Fest, que s'estrena aquest proper cap de setmana a la xarxa de televisions locals de Catalunya, aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. La Garrotxa hi presenta aquesta cançó de Marc Andorell, en representació de la televisió, La deixo caure. Les primeres semifinals, aquest dissabte no us ho podeu perdre.
Jo era un adolescent de ciutat que sentia atrapat enmig del no-res. Però quan de tu més m'allunyava, més volia tornar a trepitjar els teus carrers. I ara cau la pluja altra vegada, deixo que mulli la cara. Però aquí us espero, seguint el riu que em porta a casa i l'olor de la llenya cremant m'està cridant. I em cura viure la teva natura, deslligant la cobertura que avui dels
Doncs així sonen les cançons que representaran les nostres comarques en el Lopa Fest, que s'estrena demà. Primeres semifinals a partir de les 10 de la nit a Televisió del Ripollès i també a Olot Televisió. No us ho podeu perdre. Que tots tinguin moltíssima sort. Ho deixem aquí. Que passeu bon cap de setmana i tornem dilluns amb tota l'actualitat a la mateixa hora per despertar-vos, com sempre, amb les notícies del costat de casa. Que vagi molt bé. Bon dia a tothom.